Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Avui, Dia Internacional del Poble Gitano, s'ha fet públic que Catalunya es prepara una llei per combatre l'antigitanisme. La previsió és que el text es comenci a tramitar a partir de l'estiu i que entri en vigor l'any vinent. Pedro Aguilera, director de la Federació d'Entitats Gitanes de Catalunya, marca dues prioritats, escola i habitatge. Cal evitar la segregació escolar d'entrada i també a l'habitatge, a banda d'insistir en l'accés al mercat laboral i castigar les actuacions del que es coneix com el discurs de l'odi, on aquí, ha dit, surt molt barat.
Les més urgents són, primer, lluitar per la no segregació escolar i l'accés a l'educació de tots els nens i nenes gitanos. Molt al costat de la segregació escolar es trobem també en la segregació de l'habitatge, no? Accés al mercat laboral i, sobretot, la penalització de les actuacions que entren dintre del que s'anomena discurs de l'odi, no?
D'altra banda, el govern impugna al Constitucional el nou reglament espanyol d'adopcions internacionals. El conseller Shakir El Homrani assegura que envaeix competències de la Generalitat i es queixa que ja havia arribat a un acord bilateral amb l'Estat sobre aquesta matèria l'any 2016, que no queda recollida en el text aprovat pel Consell de Ministres. Aquest migdia, a la sala La Immaculada de la Seu d'Urgell s'acollirà l'acte de presentació de SOS Pirineus, el col·lectiu que pretén ser una coordinadora d'organitzacions i plataformes ecologistes dels Pirineus, vol unir esforços i donar visibilitat. Ràdio Trem, Anna Solana.
El col·lectiu que es presenta aquest matí ja ha expressat alguna de les seves voluntats. Un dels seus principals objectius és obrir un debat amb la gent del territori sobre el posicionament envers la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern Pirineus-Barcelona 2030. L'organització també vol prioritzar, diuen, la lluita contra l'especulació del sòl. De moment, la plataforma la integra en 5 col·lectius repartits per tot el territori pirinenc. Representant el Pallars, trobem Salvem Salau, grup ecologista que treballa per preservar la vall de Bonavé davant l'amenaça de les mines d'Ore i Wolframi. També en forma part la plataforma unitària contra l'autopista elèctrica, que s'oposa al projecte de repotenciació de les línies d'alta tensió Escalona Foradada del Tossà, a Osca. A banda, conformen el col·lectiu SOS Pirineus, la plataforma Salvem Coll de Pal, en contra l'ampliació de les pistes d'esquí de la Molina pel Berguedà. Aturem el polígon de la carretera de les Lloses, que s'oposa a la construcció d'un nou polígon a Ripoll, i Salvem la Molina, que lluita per aconseguir un desenvolupament urbanístic sostenible al municipi de la Cerdanya.
I avui també es posa en marxa la 7a campanya A l'Abril, cada paraula val per mil, del Centre de Normalització Lingüística d'Osona. El 9FM, Natàlia Peix.
Bona tarda. Peix que va guardar silenci de 7 lletres o cristall sense pressa de 5 són dos dels enigmes lingüístics que proposa la campanya A l'Abril Cal per Mil, que es poden trobar amb cartells als comerços d'establiments dels 14 municipis d'Osona que hi participen. Com a novetat s'incorpora un concurs. Consisteix a respondre correctament 25 dels 30 enigmes i especificar el nom d'un mínim de 15 botigues, espais o webs on apareixen. Assumpta Grabulosa, responsable de dinamització del Centre de Normalització Lingüística d'Osona, explica per què s'ha creat el concurs.
Vam comprovar que molta gent, a partir del blog on els tenim penjats, que es diu blog Ets i Uts, responia a les endevinalles. I per fer-ho extensiu i que pugui jugar-hi tothom, es tracta d'això. El mes d'abril és el mes de les paraules, es tracta que la gent hi pugui jugar, la gent del carrer.
Entre els encertants se sortejarà un cap de setmana per a dues persones a Mallorca i premis de 50 euros per gastar als comerços adherits a la campanya.
I aquesta hora això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hi ha una pel·lícula que cada vegada que la veig per la tele m'enganxo a veure-la com una mala cosa. És la pel·lícula aquella de Todos los hombres del presidente, aquella que protagonitzen en Dustin Hoffman i en Robert Redford, i que és l'adaptació d'un llibre que va escriure precisament un dels dos periodistes i que d'alguna manera recreava tota la història del Watergate, aquell escàndol d'espionatge del president americà Nixon al que eren els seus adversaris polítics, no? A través de gravacions, d'enregistraments. Periodísticament i professionalment, és una d'aquelles pel·lícules que t'agrada perquè veus com es fa llarga de vegades, però es va desenvolupant una miqueta tota la trama d'investigació, com des de les administracions pressionen el mitjà, i al final, doncs, bueno, ja sabem tots quin és, no? Acaben publicant l'article, el Watergate és una realitat, hi ha l'impeachment, i finalment, després de l'impeachment, doncs, acaba, d'alguna manera, fet fora el president. Sempre havia pensat què passaria si en aquest país hi hagués un Watergate, és a dir, si hi hagués un espionatge, o es demostrés l'espionatge d'un partit polític o una formació política amb una altra. També us diré que sempre m'hagués agradat ser jo un dels dos periodistes que descobreixen aquesta xarxa d'espionatge il·legal. La segona, aquesta darrera, evidentment no s'ha donat i difícilment es donarà, es necessita temps, mitjans i capacitat, i realment això no sé si ho tindré, si ho tinc i ni ho tindré mai, però la primera ha quedat resposta. Re, en aquest país no passa res. És a dir, un partit polític pot dedicar-se a enregistrar càmeres particulars i personals d'altres polítics de l'oposició, pot utilitzar diner públic per enviar policies arreu del territori per investigar els partits de l'oposició, i aquí no passa res. Perquè ens pensem que la democràcia és anar a votar cada 4 anys. De fet, a moltes dictadures es vota cada 4 anys, no només a les democràcies. El que fa que un país visca en una democràcia no és que es facin unes eleccions. Que es facin unes eleccions justes també és una mostra de democràcia, però no és l'única mostra de democràcia. Les democràcies passen precisament per intentar combatre també aquest tipus de corrupció. I a Espanya, malauradament, hi ha 3-4 dies de que comencin una campanya electoral per unes eleccions, alguns comencem a dubtar de manera molt seriosa que visquem en una democràcia. Bàsicament perquè no es pot dir el que es vol, no es pot explicar el que un li dona la gana, i a sobre la corrupció no es combat com es combat a les democràcies més consolidades. És una d'aquelles qüestions que algun dia resoldrem, però que malauradament a hores d'ara no està als programes electorals dels partits, que més enllà d'intentar demostrar qui la té més grossa, la veritat és que propostes a dia d'avui cap. Tenim 15 dies per endavant, d'aquí 4 comença. Per tant, serà qüestió d'intentar saber què és realment el que proposen, més enllà d'ensenyar la voluptuositat de l'entrecama. Ben trobats, com estem? Comencem l'edició d'avui del FAR, un programa que parla de mar i que, evidentment, també estarà molt atents en aquestes eleccions, perquè, al cap i a la fi, al final, les eleccions espanyoles i les eleccions europees són les que acaben marcant el món de la pesca. Ens explicarem i us explicarem moltíssimes coses. Salutacions del Sergi Mir, d'en Joan Bosch i d'en David Valverde, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a 7 en punt de la tarda d'avui dilluns, com sempre, arribant a port, conversant i dialogant amics amb pescadors sobre pesca.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Cap de setmana complicat pel que fa referència a l'estat del mar, amb vent dissabte i amb temperatures sensiblement més baixes les que hem tingut, sobretot ahir diumenge. Veiem quina és la previsió del temps per les properes hores. Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació marítima al llarg del que ha quedat de jornada i durant la jornada de demà serà de maró, sobretot a la meitat sud del litoral, amb onades que podrien superar el mig metre d'alçada. En canvi, l'estat de la mar serà una miqueta més tranquil, estarà més tranquil·la a la meitat nord del litoral. S'imposarà fins i tot la mar de fons de component sud i oest a causa d'aquest vent de component sud i oest que bufarà amb algun cop fort a tota la façana costanera. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem una tarda en general amb moltes estones de sol, més núvols com més cap a la Costa Daurada i fins i tot ja de cara al final del dia possibilitat de precipitacions que podrien anar acompanyades de tempesta fins i tot inicialment a la Costa Daurada i posteriorment al llarg de la matinada i primera hora del matí també a zones de la Costa Central i de la Costa Brava. Durant el matí sortirà el sol, però ràpidament durant la tarda tindrem el creixement de nuvolades que afectaran sobretot a zones de la meitat nord del litoral on descarregaran noves tempestes. Pel que fa a la temperatura, molt suau al centre del dia, fresca matinal. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies als companys del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta previsió i en tot cas estigueu atents a veure si realment s'acaba confirmant com passa sempre.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem a fer un cop d'ull a com ha anat el dia, quins són els principals titulars i sobretot les principals imatges. Una de les imatges més cridaneres està a les andanes de metro de determinades estacions aquest matí, Isabel González.
Doncs sí, perquè estaven plenes de gent degut a la vaga que havia convocat el metro. De fet, s'han hagut de regular alguns dels accessos en algunes d'aquestes estacions, com la Sagrera, la Sagrada Família i Verdaguer, precisament per tal d'evitar aquestes aglomeracions a les andanes que no s'han pogut evitar. Encara que hagin regulat aquests accessos. La primera aturada parcial, que ha començat a les 6 del matí, s'ha allargat fins a les 10, ha tingut un seguiment del 95%, segons el comitè d'empresa. Durant el matí, la situació ha anat empitjorant i un cop s'han acabat els serveis mínims, el metro ha funcionat un 20% del que és habitual, fet que ha propiciat doncs, una d'aquestes imatges que ens ha deixat la jornada d'avui amb andanes plenes de gent esperant poder entrar al metro i d'altres que no podien entrar i, per tant, s'esperaven a que arribés el següent. De fet, aquesta tarda es reprèn la vaga, s'ha reprès fa 11 minutets i durarà fins les 8 del vespre. Una jornada d'aturades convocada pel conflicte, recordem, amb l'Amiant. De fet, Comissions Obreres ha aprofitat el dia d'avui per donar les xifres d'afectats per l'Amiant i asseguren que hi ha 44 treballadors afectats i 249 amb diferents malalties pulmonars, el doble dels que reconeix TMB. Els responsables sindicals han demanat més responsabilitat a l'empresa i corresponsabilitat a l'administració. A més, exigeixen que s'inclogui a les companyies de ferrocarrils i metro en el registre d'empreses amb risc d'Amiant. Aquesta tarda, de fet, d'aquí uns pocs minuts, d'aquí mitja horeta, comença una manifestació que han convocat a la plaça Universitat.
Doncs aquest és un tema molt gran del qual sembla que els altres mitjans se'n van fent ressò a comptagotes, que nosaltres anem recordant cada dos per tres, però que realment és greu. És a dir, una empresa pública que té un munt de treballadors amb un munt, només que en siguin 3 ja en són un munt, ho dic perquè de vegades és que són 2.000 treballadors, 3 ja en són masses, que tenen un munt de treballadors amb afectacions per Amiant i que no mou peça ni tampoc les administracions públiques. Ho trobo, bueno, com el que dèiem al principi del Watergate i la investigació, ho trobo espectacular,
sí.
No entenc res. Veurem, no? Veurem com acaba.
Veurem com evoluciona i veurem si aquell registre del qual parlàvem ara fa unes setmanes, dels túnels, dels punts fixes, punts mòbils de l'existència de l'Amiant, doncs s'acaba materialitzant.
Esperem que així sigui. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
I mentretant, al Baix Penedès, polèmica entre el sindicat de la policia de la policia local i l'Ajuntament del Vendrell. I ho és perquè la direcció del cos ha denunciat la manca d'efectius. Ivan Fernández.
El sindicat policial ha assenyalat que aquesta de recursos que fa les patrulles a les zones més allunyades del nucli urbà siguin menys de les necessàries. Han destacat també que aquests darrers mesos hi ha hagut un increment de robatoris, especialment en aquestes zones, les urbanitzacions. Els membres del sindicat han explicat que ja han presentat diferents instàncies a l'Ajuntament, alertant d'aquesta situació, però que encara no han rebut cap resposta. Un dels aspectes que destaquen és que no es cobreixen les baixes per jubilació ni tampoc per malaltia, una situació que suma a la manca de convocatòries per noves places. Per la seva banda, el cap del cos policial ha negat aquest increment de delinqüència i ha assegurat que els tràmits per cobrir aquestes places s'estan ultimant. A més, expliquen que s'incorporaran 5 nous agents després que al gener es jubilessin uns altres 2. Tot i això, des del sindicat no s'han mostrat massa confiats i dubten de la rapidesa d'aquestes incorporacions.
I nou informe del RAC, i en aquest cas el RAC ha suspès les travesseres urbanes de Corbera d'Ebre i Ascó per raons de seguretat i mobilitat. Judit Castells.
El pas de la Nacional 420A per Corbera d'Ebre obté la pitjor nota de les vies de la demarcació analitzades en la 7a auditoria RAC sobre la qualitat de les travesseres urbanes amb 41 punts sobre 100. La part més negativa, ha explicat el coordinador d'estudis de la Fundació RAC, Marc Fígols, és la seguretat dels vianants i ciclistes. A més, ha concretat que cal incloure més passos de vianants senyalitzats i dotar d'una amplada útil les voreres, a més de reduir el pas de vehicles pesants. L'altra travessera suspesa és la C12B a Ascó amb 44 punts. En este cas, des del RAC assenyalen que és la que té més deficiències més greus en seguretat viària. Citen l'ampliació de les voreres com un element a millorar i especialment garantir-ne la continuïtat en tot l'itinerari. A més, proposen instal·lar elements de pacificació del trànsit per reduir la velocitat de la circulació. El RAC ha estudiat l'impacte del pas de carreteres per l'interior de 8 localitats de la demarcació de Tarragona i ha alertat que, malgrat aquest tipus de vies representen el 10% de la xarxa viària catalana, són l'escenari del 20% dels accidents. L'auditoria, que se fa des del 2011, manté la travessera urbana de Gandesa com la pitjor de les 36 analitzades a Catalunya.
I la policia local de Tortosa ha recuperat una àncora de la segona meitat del segle XVIII o primera del segle XIX a la Ràpita.
Així és, el venedor la guardava a un magatzem de Sant Carles de la Ràpita i estava publicada la seva venda en una plataforma de comerç. Després d'una sèrie d'actuacions i comprovacions, se va establir contacte amb el venedor i se va explicar que va ser un familiar seu qui va extreure l'àncora del fons del mar. Posteriorment, se va sol·licitar informe al Departament de Cultura i al Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya perquè acredités la seva identificació, catalogació i valoració a fi de corroborar el seu valor històric, determinant-se que és de la segona meitat del segle XVIII o primera del segle XIX i valorat en uns 6.000 euros. Un cop rebut l'informe, posat de manifest el valor històric d'aquesta àncora, se va procedir a la presa de declaració en qualitat d'investigat, no detingut, al venedor i a la persona que la va extreure del fons marí, per la presumpta comissió d'un delicte d'apropiació indeguda de patrimoni històric, traslladant les actuacions al jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta.
Anem cap a l'Empordà perquè Roses restaura la torre i la muralla del monestir de Santa Maria de la... a la Ciutadella. La Ciutadella Roses, volíem dir. A Cristina Cantal.
Exacte, l'Ajuntament de Roses ja ha començat els treballs d'arranjament de la torre medieval i la muralla oest del claustre del monestir de Santa Maria de Roses, que està en ruïnes des del segle XVIII. Les obres compten amb un pressupost de 72.000 euros i permetran l'accés fins a la torre, que ara presenta deficiències a la coberta i ha anat perdent carreus de les parets. Els treballs evitaran despreniments, que entri aigua a la torre i consolidaran els coronaments de la muralla. El projecte també preveu crear un espai mirador a la part superior de la torre que s'hi accedirà a través d'una nova escala. A banda d'aquestes obres, l'Ajuntament de Roses ha finalitzat recentment altres treballs per anar refent diferents parts de la Ciutadella.
Més de 90 vins de la denominació d'origen Empordà rebran l'excel·lent a la nova guia Penyín.
El tastador de la publicació, Alberto Ruffini, ha visitat la DEO Empordà per valorar un total de 220 vins. Ruffini ja ha avançat dades i ha remarcat l'alt nivell de qualitat dels vins empordanesos, afirmant que més del 40% rebran 90 punts o més. En 5 anys s'ha doblat el nombre de vins de la DEO Empordà que assoleixen l'excel·lència, amb 43 el 2015 i arribant enguany per primera vegada vins amb aquesta qualificació a la guia Penyín. Segons el tastador, a l'anyada del 2018, els negres i rosats elaborats amb lladoner negre i roig mantenen el seu perfil aromàtic i afruitat, mentre que els vins blancs joves són més equilibrats que en anys anteriors, amb matisos més frescos i major acidesa. En la seva valoració, Ruffini també destaca que els vins negres de les collites 2015 i 2016 són els que obtenen puntuacions més altes.
I molta atenció a aquesta notícia que us explicarem, sobretot tenint en compte la mala mar que hi ha hagut aquest cap de setmana. Doncs bé, han hagut de rescatar in extremis un banyista a la zona de Mora de la Mora de Tarragona, i és que estava a punt d'ofegar-se, Daniel Rodríguez.
Els fets van succeir ahir diumenge al matí. Un banyista polac de 36 anys no podia sortir de l'aigua i es trobava a uns 30 metres del penya-segat. Un amic seu va ser qui va avisar a la Creu Roja perquè anessin a rescatar-lo. Tant la Creu Roja com també Salvament Marítim s'hi van apropar amb una llanxa i el van poder rescatar. L'home estava semi-inconscient i presentava signes d'hipotèrmia. Va ser traslladat en ambulància fins a un hospital de la ciutat. Ahir a Tarragona hi havia mar de fons amb uns 15 nusos de vent de component sud, i a la Mora, a aquella hora del matí, hi havia onades de fins a 2 metres d'altura. Per tant, una temeritat posar-se a l'aigua amb aquestes condicions.
Segueix la llum del far.
doncs sembla que segueix endavant el viatge, segueix endavant el camí, i Judit Castells s'ha completat el 50% del camí a la República, aquest viatge que uneix les Terres de l'Ebre amb Bèlgica, amb Brussel·les, no?
Així és, els activistes Rai i Letícia ja han recorregut més de 600 quilòmetres al camí a la República, el que, tal com has explicat, representa del 50% del trajecte. Recordem que el Camí a la República és una iniciativa impulsada per Rai López, un veí de l'aldea, que vol aconseguir que Europa forci la convocatòria d'un referèndum vinculant sobre l'autodeterminació de Catalunya i que el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg intervingui en el judici al procés. Per parlar-ne i fer el seguiment d'aquesta marxa, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Rai.
Rai, molt bona tarda.
Bona tarda, amic.
Com estàs, d'ànimus? Com va tot?
Bueno, els ànims els tenim intactes i físicament la veritat és que ara molt bé. Molt bé, cansats, però perfecte.
Bueno, avui m'han dit que n'has fet 30, eh?
De moment ne portem, ho acabem de mirar, uns 34 quilòmetres caminats, poc més, i ens en queden menys de 10 per arribar al municipi de Fleurville, on farem nit.
Rai, de moment, quantes signatures heu recol·lectat?
Bé, creiem que passem de les 500, clar, la forma de recollir signatures dins una urna de l'octubre presentada, una urna oficial, adaptada a la motxilla i, per tant, no la podem obrir. Fins no arribar al Parlament no sabrem ben bé quantes n'en tenim, però probablement passem de les 500 ja. Demà ens ve més gent per trams que ens han dit que ens en porten moltíssimes també. Per tant, el suport és màxim i agrair-ho des d'aquí a tothom, tota l'ajuda, tots els ànims i tot el suport que estem rebent.
Un dels recibiments que més us està sorprenent és el recibiment que us estan fent molts francesos, no?
Espectacular, sí. Bé, quan vam... Tota la zona de Catalunya Nord, com ja vam explicar, era previsible tota la regulació que teníem, però realment va ser exponencial, va ser molt més gran del que ens esperàvem. Dins la zona occitana el mateix, va ser molt, molt, molt bonica la rebuda que vam tindre. També es consideren un poble oprimit, un poble colonitzat, igual que nosaltres, defensant la seva llengua, la seva cultura, el seu territori. Per tant, ens van rebre amb les mans obertes. I ara ja estem a la zona occitana, ja hem superat Lleó, i la rebuda que estem rebent és magnífica. Realment, a nivell francès, no entren en parlar d'independència, si independència no. Això realment és un problema intern nostre, però sí que entenen els drets que ens estan reprimint i les llibertats que tenim. Les llibertats les quals ens estan sent privades. Tota la pressió que estem vivint en aquest tema sí que entren i ens estan recolzant moltíssim. Tenen el dret d'autodeterminació, com llibertat d'expressió, llibertat de premsa, totes les vulneracions que estem vivint per part de l'estat espanyol, en això sí que ens estan recolzant moltíssim.
És a dir, i això és important, eh? Ja se sap, els francesos són molt centralistes, França és un dels països més centralistes del món, per tant, és evident que ells difícilment entraran en això, però sí entren en la vulneració dels drets fonamentals de les persones, això ho entenen perfectament.
Correcte. Com se pot apreciar, a França tenen els moviments dels Gilets Jaunes,
sí.
I realment una part dels Gilets Jaunes els que han defensant és això, exactament defensen democràcia i llibertat. I hem anat coincidint en moltes mobilitzacions d'ells. Ei, ens han rebut amb les mans obertes. Clar, nosaltres dins territori català abans de sortir ens havien avisat, ei, pareu com molt de compte amb els dilets, pareu molt de compte amb els dilets, que no sabem el que va passar, i bla, 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 tot el que ens havien dit. I ha sigut arribar in situ al moment i cridar-nos. Ahir, el dissabte, per exemple, ens vam trobar una campana d'ells, hi havia uns 50, ens van cridar, i ens havien reconegut, perquè la premsa francesa ja s'havia publicat a diversos mitjans, sí. Ens van reconèixer, ens van fer que ho expliquéssim tot, i ens van rebre amb crits de França, de Catalunya, per la democràcia i la llibertat. Va, imagineu la rebuda de part a part de carretera i cridant-nos això. Molt emocionant, evidentment, tant la Letícia com jo, plorant, llagrimet als ulls, cruzant la carretera, i ens van rebre espectacular. Sí, i això, realment, això és el que ens estem trobant, que reconeixen... Aquest dret que es està fent privat, sobretot el dret d'autodeterminació i llibertat. Els estem explicant també tots els casos dels presos polítics exiliats, tot això està molt al dia, també els casos del Batònic, de Tamara Carrasco, l'Adri, la Ruth, tots els casos de llibertat, que per simplement disfrutar de la llibertat d'expressió estan sent imputats, i en això ens donen absolutament tot el seu recolzament, i clar, i així ens ho fan arribar.
I, Rai, quan teniu previst arribar al Parlament Europeu? Perquè ara esteu fent més quilòmetres diàriament.
Avui, Avui passarem, com hem dit, complirem uns 620 i pocs quilòmetres, passem de, arribem a la meitat o la passem de tot el camí. El proper 19 d'abril, divendres de Pasqua, perquè m'entengueu, entrarem a París. Allí ens han dit que ens estan preparant algo. Realment és sorpresa, nosaltres realment estem molt desconnectats perquè només anem caminant i contestant a mitjans. I estem molt desconnectats de tot el que passa a l'exterior, però ens han dit que alguna cosa ens estan preparant. 19 d'abril a París i 26 d'abril a Waterloo.
És a dir, que el 26 d'abril arribeu al punt final del vostre trajecte.
26 d'abril, Casa de la República, arribem a que fica la signatura del president Puigdemont i després al Parlament de Brussel·les, que hi ha 14 quilòmetres i mig, si no està malament. I allí el problema que tenim un cop arribem a Brussel·les és que el Parlament ha cessat l'activitat el 26 d'abril i ens estan tramitant eurodiputats que ens estan col·laborant amb nosaltres, que ens estan ajudant, estan tramitant a veure com efectuem l'entrega de signatures. I bé, encara no ho acabem de tindre lligat, però que serà el 26 d'abril segur, i si no, ens tocarà posposar-la després d'eleccions. Quin remei.
En tot cas, escolta'm, encara queda un llarg viatge. Saps que nosaltres, des del FAR, estem fent seguiment del vostre viatge, de la vostra iniciativa. Sé que hi ha molta gent que us acompanya a trams, hi ha gent que us va fent recolzament, menys que al principi, però teniu gent que us acompanya a trams, que sí?
Sí, el diumenge n'érem 7, ahir ens van venir 2 més, demà venen 4, crec, i moltíssima gent que ens vol acompanyar i que ens dona suport, van venint tal com anem avançant, perquè, clar, al principi la gent ho veia molt lluny, però, portem 3 setmanes caminant i hem realitzat més de 100 quilòmetres, la gent cada cop ho veu més a prop, ens donen tot el recolzament, el moviment a nivell de xarxes. La mobilització s'està fent viral, massiva, doncs, i moltíssima gent ens vol acompanyar.
Rai, en tot cas, nosaltres us seguirem acompanyant des de la ràdio, si ens deixeu, d'acord? ¿Vale?
I tant.
Vinga.
Moltíssimes gràcies i un plaer, de veritat, i moltes gràcies.
A tu, i força, ànims també, a tu i a la Letícia, que vagi molt bé. Fins després.
Una abraçada a tothom, gràcies.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 13 d'abril a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, música, Biflats, Humus Man. Biflats és la primera catalana fanfare amb so de cobla. Ritmes trepidants, un so genuí i nou, ideat exclusivament per a cobla. Dissabte 13 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizza sense gluten.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Repàs dels resultats del cap de setmana, repàs de com han anat les regates, les trobades, les competicions que s'han dut a terme aquest passat cap de setmana arreu de la costa catalana. Algunes us les vàrem avançar el passat divendres i ara el que toca és recollir els fruits de la competició. Comencem per l'Empordà, Cristina Cantal, perquè finalment Jordi Capella i Pep Campí han estat els guanyadors de la 13a edició de la regata Eurolaser Masters Cup organitzada aquí a l'Empordà, no?
Exacte, i tres dies de competició, hem de dir, amb vents superiors als 20 nusos, que ha sigut el que ha marcat el desenvolupament de les proves a les aigües de Calella de Palafrugell, en una edició que es recordarà com una de les més dures meteorològicament parlant. Entre els 123 participants de diversos països europeus i internacionals, com Mèxic i Argentina, s'ha proclamat campió Jordi Capella en làser estàndard, seguit de Roger Schulz i José Luis Doreste. En quant a la classe làser radial, la competició ha estat molt igualada, però finalment Pep Campi s'ha imposat amb 12 punts, seguit de Carlos Edmundo i Sebastián Boudier. En categoria femenina, la vencedora ha estat l'alemanya Alexandra Benchert, seguida de la barcelonina Elena Sanz, quedant en tercera posició la francesa Isabel Arnoux.
I finalment han estat 14 els valents que han participat al trofeu d'apnea Òscar López a Palafrugell.
Ahir es va celebrar la novena edició de l'Open d'apnea Òscar López de la piscina municipal de Palafrugell. Un total de 14 participants, la majoria catalans, van disputar les quatre modalitats de la competició. Mara Torrealba, responsable de la secció d'apnea de la Federació d'Activitats Subaquàtiques, detalla quines proves es van portar a terme i qui va guanyar el trofeu.
Van participar en l'estàtica, la dinàmica sense aletes, dinàmica amb aletes i dinàmica amb monoaleta. Va ser una suma total de totes les proves i els que van guanyar l'absolut, el campionat Òscar López, va ser un noi de Barcelona que es diu Tuefic, va ser campió absolut, i de noies va ser la Isabel Sánchez Aran, que és una atleta que està entrenant al municipi de l'Escala, a les instal·lacions de la piscina que es troben a l'Escala.
D'aquesta competició n'han sortit quatre nois i quatre noies i també una capitana que formaran part de la selecció catalana per al Campionat d'Espanya Indoor, que es portarà a terme del 26 al 28 d'abril a Lloret de Mar.
I el Garraf, 20a edició de la regata La Patrullera, Ivan Fernández.
Els regatistes van sortir del Club Nàutic Garraf divendres al matí. Van arribar a la plataforma patrullera al Delta de l'Ebre ben entrada la nit, tal com estava previst. L'anada, però també la tornada a les aigües del Garraf han estat marcades per les dures condicions de navegació. Tot i això, després de navegar durant 85 milles, Genís Untoria va endur-se la victòria en la categoria mini 650, Celo Seguier i Federico Woxman. A solitaris, Daniel Martín va fer-se amb la primera posició, mentre que la segona plaça va ser per Pep Costa i la tercera per Jaume Mercader. En A2, Alberto de Castro es va imposar amb superioritat, seguit de Jean Petit i Vicent Gonnort, i finalment, en la categoria de tripulació, or per Toni Guiu, plata per Joan Pinya i bronze per Víctor del Pozo. Però a més dels primers classificats, el Club Nàutic Garraf també ha volgut destacar que la regata patrullera ha estat una nova mostra de solidaritat de tot el col·lectiu de la vela catalana en favor dels clubs nàutics de platja afectats pel reglament de costes.
I el Club Nàutic d'Amposta queda en segona posició a la regata de la bandera catalana celebrada aquest mateix dissabte a Tortosa. Judit Castells.
Els 35 remers del Club Nàutic d'Amposta de les categories cadet, juvenil i sènior se van emportar la plata en la regata de la bandera catalana celebrada a Tortosa, en què competien 10 clubs. Van empatar amb 212 punts juntament amb el Club Nàutic de Tarragona i Tortosa. Finalment, la victòria se la va emportar a Tarragona perquè tenien més horts. Parla David Morales, entrenador del Club Nàutic d'Amposta.
És una regata no de molt nivell, és una regata més en la participació dels atletes, això pues, és una mica de nivell més baix, només nivell de club, no és de, no estan a nivell de Catalunya, però bueno, sí, en general va anar força bé.
I la regata de promoció que s'havia de dur a terme ahir diumenge se va haver de cancel·lar en motiu del vent, una regata que no hi ha previst fer més endavant perquè el calendari està atapeït de competicions, ens ho explica Morales.
En dues setmanes marxem a l'Open Internacional de Catalunya, que es fa a Banyoles. A principis de maig marxem a la Regata Internacional de Liborne, a França.
I després tindran els campionats de Catalunya i altres compromisos internacionals.
I tanquem referenciant que el regatista del Club Nàutic de Cambrils, Jordi Chammar, està d'enhorabona. Dissabte va aconseguir la plata en el 50è trofeu Princesa Sofia disputat en aigües de Palma de Mallorca. Daniel.
Sortint des de la quarta posició i amb el subcampionat com a únic objectiu, el tàndem format per Jordi Chammar i Nicolás Rodríguez van brillar dissabte, on les ratxes per sobre dels 20 nusos i unes onades de més de mitre i mig van donar una jornada molt emocionant. Després de 6 intenses jornades a l'aigua, els regatistes en 4,70 van pujar en el segon lloc del podi. És el millor dels resultats de la delegació cambrilenca, que aquests dies ha estat competint a la Badia de Palma amb 849 embarcacions i 1.200 regatistes de fins a 67 països. Celebrem, doncs, aquesta plata amb en Jordi Chammar.
Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
I moltes felicitats. Déu-n'hi-do les ratxes de vent de 20 nusos. Això van durir molt la prova, no?
Sí, la vam tenir una medal divertida, va haver-hi això, condicions fortes, però bé, la veritat és que ens va anar molt bé, ja sortíem amb moltes ganes de competir perquè estàvem quarts i bueno, teníem el bronze i la plata a prop i bueno, la veritat és que vam disfrutar molt de les condicions també.
Jordi, hem de dir que vau arrencar molt bé ja des de la primera de les jornades de regata, situant-se bé en un segon lloc. Per tant, des del primer minut de la competició ja estàveu lluitant per aquesta posició, no?
Sí, vam arrencar molt bé. Després, a mig campionat, vam tenir una mica un parell de jornades o un parell de proves no, una mica complicades, però bueno, vam saber tornar a enganxar el fil i vam seguir remuntant fins a entrar a la medalla a la quarta posició i poder culminar el campionat amb una bona medalla Reis que ens va donar la plata.
Aquesta plata què us suposa a l'equip que formeu en Nico Rodríguez i tu?
Bueno, molt content, sobretot perquè ja veníem de l'Or de Miami, de la Copa del Món i aquí veníem una mica a veure si això havia sigut el de Miami havia sigut algo esporàdic o realment es confirmava que estàvem ja bastant sòlids i molt contents d'haver vist que realment que estem sòlids davant, que podem aspirar tot, que sense tenir un gran campionat vam fer segons. Això vol dir que si seguim treballant i seguim millorant els detalls que hem fallat en aquest campionat, podem lluitar per tot en els següents campionats.
Si no m'equivoco, seguireu treballant i ho seguireu fent al Japó.
Sí, bueno, ara tenim un parell de competicions per aquí, per Europa. Ara, la setmana que ve, bueno, aquest cap de setmana marxem a Gènova per competir a la Copa del Món d'Itàlia i després tenim un campionat d'Europa i ja sí, cap a finals de juny ja marxem a Japó on estarem tot l'estiu coneixent el camp de regates de lo que serà els Jocs Olímpics.
Què és més pedra de toc per vosaltres? Una competició com la de Palma aquest cap de setmana o la que fareu a Itàlia? Ho dic perquè per la quantitat de regatistes, 1.200, sembla que, bueno, que ja pot ser una bona vara de mesurar, no?
Sí, la vent de Palma, la veritat és que ha sigut una vent amb estava hi havia el mateix nivell com mundial, o sigui, estava absolutament tothom i és un altre motiu, no?, pel qual haver fet segons. Estem molt contents perquè realment no faltava ningú dels equips punters i bé, ara de fet queda un any i mig pels jocs, està quasi tothom a tope i bueno, a Itàlia també hi haurà un altre cop molt nivell, però sí que el nivell que hi ha hagut a Palma hi ha hagut un mitallàs.
Doncs Jordi, moltíssimes felicitats, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé a Itàlia.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
Cuida't, fins després, a reveure. I abans de tancar l'apartat esportiu, Daniel, un apunt final, no?
Sí, perquè aquest també ha estat un cap de setmana rodó pel Nàutic de Cambrils, no només per aquesta plata, també perquè han aconseguit els primers podis del Trofeu Optimis de Tarragona. Les instal·lacions del Real Club Nàutic d'aquesta ciutat han estat l'escenari del quart trofeu de nivell 3 d'Optimis que organitza el mateix club. L'equip de regates del Cambrils ha pujat al primer lloc del podi en els tres grups. Al tercer van aconseguir el triplet amb Joan Domingo, Joan Gil i Iker Mújica. Al grup 2, Miguel García es feia amb la primera posició i al grup 1, el primer lloc va ser per Ricardo de de Marc. Cal dir que el gran nombre de regatistes participants van haver també de lluitar contra les dures condicions meteorològiques d'aquest cap de setmana a Tarragona.
Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. El destacat de la jornada.
I el port de Palamós comença la temporada de creuers. De fet, és un port important pel món dels creueristes i pel sector turístic del país, perquè més enllà del que pugui rebre el port de Barcelona, el port de Palamós s'encara amb un altre tipus de creuer, amb un altre tipus de turista, però estratègicament essencial pel turisme del nostre país. Molta atenció perquè es preveu un augment del 18% de passatgers respecte a l'any passat. Si això s'acomplís, encadenaríem 3 anys consecutius d'augment de passatgers en aquest port de Catalunya. En volem parlar amb el gerent de ports de la Generalitat, el senyor Joan Pere Gómez. Senyor Joan Pere Gómez, bona tarda, benvingut.
Hola, bones tardes.
Per tant, comencem temporada i, a més, amb unes perspectives, jo crec que molt, molt, molt positives.
Sí, comencem temporada, estem molt contents. Ara mateix jo m'agafes parlant amb tu i estic aquí al port de Palamós. I, de veritat, perquè són 10 anys ja. Són 10 anys de creixement sostingut amb l'11% i en relació a l'any passat amb un creixement del 18%. Pensa que ara estem parlant ja de 60.000 creueristes que tindrem aquí al port de Palamós i Roses, i en concret seran 54.000 passatgers que tindrem aquí al port de Palamós amb 46 escales i, tal com t'hi deia abans, amb un increment del 18% en passatgers en relació a l'any passat. Per tant, nosaltres ens podem dir que estem moltíssim contents, acabem el 28 d'octubre la temporada, i també una cosa que jo crec que és molt important ressaltar, i és que els dos mesos al qual tenim més afluència de passatgers, o sigui, de creueristes, serà el mes de maig amb uns 11.000, i al mes d'octubre vora els 8.000 creueristes. Per tant, el que estem fent és aconseguir la desestacionalització del turisme, cosa que ens congratula a tots.
S'espera aproximadament uns 54.000 passatgers que arribin pel port de Palamós. És estratègicament molt important, això.
Sí, sí. Si a més tenim en compte de que aquests 54.000, el 70% de les companyies són companyies de luxe, encara et demostra més la potència que té el port de Palamós, perquè d'altres ara també, sobretot, és un port petit, que el que estem fent és potenciar-lo en tot el tema de qualitat, no? Qualitat, per això ara som port boutique, i només cal veure que dintre de la recessió de ports de la Mediterrània, el port de Palamós ha passat a ser un big port, o sigui, som un port gran, o sigui, dintre dels ports grans que hi ha, som el més petitet, però demostra la potència del port de Palamós, que ja ha passat a la categoria de primera divisió. Per tant, estem molt contents de l'evolució que s'ha sofrit el port de Palamós.
I la consolidació de que a la parada de... O sigui, el port de Palamós és aturada de 3 línies de creuers diferents. És a dir, no és allò que puntualment vinguin, sinó que hi han 3 línies que ja han decidit que el port de Palamós és aturada habitual dels seus. Jo crec que això és molt positiu.
Sí. Tal com dius tu, però és que dintre d'aquests 3 que són parades habituals, tindrem 9 línies de creuer, no? Avui mateix hem tingut l'Omarela, que és un creuer del qual estem molt contents perquè ja portem 20 anys amb aquesta companyia. Abans hi havia Thompson Cruz, ara és Marella Cruz, i nosaltres estem molt contents perquè demostra realment la fidelització d'aquesta companyia britànica, perquè cal recordar que el 70% dels creueristes que venen a Palamós són britànics. Per tant, per nosaltres és molt important aquest mercat, aquest nínxol de creueristes, i que l'estem cuidant molt. Evidentment, tenint en compte que un dels dèficits que hem de fer, també ho estem potenciant, és el tema de diversificar també els creueristes, perquè no pot ser tots britànics, perquè també tenim un percentatge molt elevat de nord-americans, alemans i la resta del món.
I hi ha un element que sovint oblidem quan parlem dels creuers, jo crec que és molt important, que és el tema dels tripulants. Ho dic perquè aquests vaixells porten, per exemple aquest, llegir alguna de la porta, 1.600 passatgers i 800 tripulants. Aquests tripulants són gent que durant tota la temporada pràcticament no toca a casa seva i viuen als ports, no? Els ports és on compren, els ports és on descansen, els ports és on fan algun tipus d'activitat. Vull dir que també hi ha tota aquesta població flotant al voltant del creuer que deixa i que potencia la població, no? Que deixa diners, no? Que d'alguna manera dinamitza el comerç.
Sí, sí, evidentment, tal com dius tu, i és molt important perquè, mira, hi ha un estudi fet per la companyia Clia, a la qual diu que un creuerista, un passatger d'un creuer, deixa una mitjana de 62 euros, però és que un tripulant deixa a cada port on para el creuer 23 euros. Per tant, hem de veure que amb aquestes xifres que ara hem dit, 23 euros que deixa cada tripulant, vull dir que no són només tripulants que es queden al vaixell i prou, sinó que, a més, també fan despesa i on cauen. També pot demostrar la qualitat d'aquests creuers, no? Avui mateix, un creuer com és el Marella, amb 1.600 creueristes i que 800 siguin tripulants, vol dir que cada tripulant té una mitja de dos passatgers als quals ha de servir. Per tant, demostra realment que és una ràtio importantíssima de la qualitat del servei. Però si, a més, també agafem les dades que abans dèiem, no? Que cada passatger gasta una mitja de 62 euros i cada tripulant una mitja de 23 euros, estem dient que la temporada de creuers aquí a la Costa Brava, Palamós Roses, deixarà el territori d'aquí de Palamós i Roses, però tota la Costa Brava, si em permets, també, de manera induïda a Catalunya, sí. Aproximadament estem parlant d'uns 4,3 milions d'euros. Per tant, torno a repetir, no és només el port de Palamós que surt directament beneficiat, sinó que surt beneficiat tota la Costa Brava.
I, de fet, la temporada que comença avui acabarà el proper dia 28 d'octubre. Pregunto, de cara al futur, desestacionalitzar la temporada de creuers a Palamós pot ser un objectiu aconseguible?
Sí, sí, és que és un dels... Torno a repetir que al final les companyies són les que veritablement marquen els calendaris. Aquí no volem enganyar la gent, ni no és que nosaltres marquem els calendaris, no. Però, evidentment, tu pots fer les teues campanyes de promoció. Per això et deia abans que estem molt contents de la desestacionalització, perquè els dos mesos que tindrem més creueristes, més passatgers de creuers aquí a Palamós és el mes de maig amb 11.000 creueristes i el mes d'octubre aproximadament amb 8.000, 9.000. Per tant, això realment, avui parlàvem amb el patronat de turisme, tant de l'Ajuntament de Palamós com de la Costa Brava, i estan molt contents perquè estem aconseguint algo que per ells és bàsic, que és la desestacionalització. Perquè el mes d'agost i el mes de juliol de gent ja en tenim a tots els pobles de costa, ja en tenim suficient. Però que el mes de maig tingués 11.000 creueristes, doncs això realment el que fa és potenciar el comerç, potenciar el turisme, perquè hem de pensar que aquesta gent no només se queda al port de Palamós, sinó que també un percentatge important se'n van a conèixer, per exemple, les excursions d'estrella, com pot ser Tossa de Mar, com pot ser els pobles medievals de Pere Tallada, de Pals, com també és Girona, i per tant el que estem fent és vendre país.
Sovint les excursions són precisament el més buscat dels creuers, és a dir, allà on porten els turistes de manera organitzada quan arriben a port. I bé, s'ha avançat a preguntar què és el que veuen, doncs ja ho sabem, les ciutats medievals de Pere Tallada, Girona, Tossa, bueno, en tot cas es mouen per tota la Costa Brava.
A Figueres, al Museu Dalí, vull dir que realment hi ha moltes excursions i la gent està molt contenta. En definitiva, és que la Costa Brava, a banda del ports encantadors i ben treballats com és Palamós i Roses, la Costa Brava pues, és un destí a la qual els turistes americans, anglesos, alemans, quan la coneixen, realment queden encantats i enamorats, ja sigui per la seva oferta gastronòmica com la seva oferta cultural i, evidentment, paisatgística. És que és un indret, sí, sí. Tot un indret ja des de les costes de les Terres de l'Ebre passant pel Maresme, la Costa Daurada i l'Alt Empordà, Baix Empordà, vull dir, tot Catalunya és un lloc emblemàtic i que la gent quan ho coneix pues, vol repetir la veritat.
Doncs Joan Pere Gómez, gerent, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. Bona temporada de creuers per la gent de Palamós i estem en contacte, anirem explicant tot allò que tingui a veure amb els nostres ports. Que vagi molt bé.
Com sempre, a la vostra disposició.
Gràcies, a reveure.
A vosaltres.
I si feu memòria, ara fa uns dies us explicàvem que la Federació d'Associacions per a la Memòria Històrica d'Espanya havia presentat una petició a la Junta Electoral Central demanant dos coses: el tancament del Valle de los Caídos i que es tapin tots els símbols franquistes de que, com a mínim fins les eleccions del proper dia 28 d'abril, perquè hi ha forces que es declaren obertament de caire franquista i això d'alguna manera trenca la neutralitat que la pròpia Junta Electoral Central ha imposat en el cas dels llaços grocs i les pancartes reivindicatives sobre la llibertat dels presos polítics. Bé, doncs, van fer la petició i us haig de dir que ja han rebut la contesta. poques sorpreses. Poques sorpreses. En tot cas, vaja, que no ha lugar, que han sido muy genéricos, però que, en tot cas, que sigui el president de l'entitat, el senyor Arturo Peinado, qui ens ho expliqui. Arturo Peinado, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues parece que la Junta ha encontrado en vuestra denuncia falta de concreción de exactamente qué símbolos queríais que se taparan.
Sí, bueno, nosotros pusimos un tema general. Todos sabemos que en España a lo largo hay miles de símbolos y nombres de callejeros franquistas por un montón de pueblos y poblaciones, ¿no? Bueno, parece ser que quiere concretar. Estamos estudiando la posibilidad de responder a este tema con un entregando listado. Lo que pasa es que no van a ser ni mucho menos exhaustivos de toda la cantidad de porquería que permanece en los pueblos de todo el país, vulnerando la ley de memoria desde hace 12 años, ¿no? Pero bueno.
Lo que me llama la atención es que vosotros, en vuestro escrito, hablo de memoria, pero pedíais dos cosas. Por un lado, que se taparan los símbolos franquistas, ¿vale? De acuerdo, ahí puede que haya una cierta inconcreción, pero el primero era claro, cierre del Valle de los Caídos hasta después de las elecciones. Eso era claro y meridiano.
Exactamente, eso es clave meridiano y concreto, con lo cual eso. Además, no sé si os enterasteis, supongo lo habréis visto, en la prensa, el día 1, coincidiendo con el 80 aniversario del final de la Guerra Civil, se realizaron una serie de actos importantes en el Valle de los Caídos, de manifestaciones de carácter absolutamente fascista, encubiertas a modo de misa, y bueno, un montón de actividades de parafernalia de carácter de apología del franquismo, ¿no? Yo creo que más claro, agua, ¿no?
Me hace gracia porque en el acuerdo no hace referencia al tema del Valle de los Caídos, es decir, sí que hace referencia en la parte inicial de la resolución, que la tenemos aquí, nos la habéis hecho llegar, dice, bueno, pedís tal, pero resolvemos tal sin nombrar en ningún momento esta parte de vuestra petición. Claro. No sé si esto os anima a recurrir a la vía legal, es decir, al contencioso administrativo, tal y como recomiendan, o lo dejaréis allí.
Pues no sé, lo estamos valorando nosotros en la dirección de aquí de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y una serie de abogados, incluso algún profesor de Derecho Administrativo. Lo estamos viendo desde el otro día que nos llegó, desde el jueves por la noche, y bueno, pues ha pasado el fin de semana que teníamos muchas movilizaciones y muchos actos en medio, y lo estamos trabajando, que tomaremos una decisión en los próximos días de si vamos a hacer otro escrito a la Junta o vamos a hacer pasar la vía contenciosa, no sé, depende cómo veamos que pueda funcionar.
A mí sorprenderme no me sorprende ya nada. Es decir,
tampoco,
estamos
tampoco.
En un momento de la vida en que pocas cosas te sorprenden. Y esta no... Vaya, me hubiera sorprendido seguramente todo lo contrario.
Nosotros también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, claro.
Es decir, ¿ya estabais preparados para una resolución de estas características?
No exactamente cómo iba a ser, o sea, cuál iba a ser el argumento concreto, pero, hombre, una resolución donde mandase a todos los ayuntamientos de España a retirar las calles franquistas, tal, pues hubiese parecido un regalo del cielo... Y yo creo que no han tenido valor ni, no sé, el modelo de impunidad franquista está tan extendido y la normalización y la banalización del mal y el franquismo está tan extendido en la sociedad y no solamente en la justicia, que bueno, que pues eso, no nos extraña tampoco que haya pasado y que el texto sea así, ¿no?
Por tanto, originariamente la denuncia tiene más un valor de denuncia, un valor simbólico, que una voluntad efectiva.
Sí, no, yo creo que tiene un valor simbólico para demostrar exactamente cómo se hace un doble juego, cómo se utilizan dos caras diferentes cuando se trata de jugar, por ejemplo, una cosa o de jugar otra, ¿no?
Por cierto, ayer hubo manifestación en Madrid, hubo manifestación de un montón de entidades, no solo la vuestra, sino un montón de asociaciones,
sí.
Bueno, pidiendo esta revisión.
Sí, pues precisamente había 91 entidades que respaldaban la convocatoria, de todo el Estado también. Al mismo tiempo se hizo otra similar, surgió por su cuenta, quiero decir, no relacionada con nosotros, pero sí compartiendo los objetivos, en Valencia, bastante importante, y es una reunión de colectivo LGTBI, mujeres, memoria histórica y inmigrantes. Es decir, podemos decir los colectivos que desde la conformación del Gobierno de Andalucía nos estamos viendo absolutamente señalados, ¿no? Por la extrema derecha y por la gente que está dispuesto a pactar políticas con esa extrema derecha, ¿no?
Hasta día de hoy, Arturo, lo digo porque a veces desde donde estamos, desde Cataluña, ya tenemos suficiente con lo nuestro como para ir fijándonos en lo de los otros, ¿no? Pero a día de hoy en Andalucía, más allá del pacto de gobierno,
se ha y de los anuncios de que se va a implementar, ¿se ha implementado alguna decisión o se ha implementado alguna medida que vaya en sentido contrario a lo que todos creemos que debería ser, o al menos algunos?
No, de momento no, pero puesto que la persona por parte del Partido Popular que ha encargado como el nuevo cargo de Dirección General de Memoria Histórica, que ahora se llama otra cosa y tal, la persona es una de las más destacadas ultraconservadoras y contrarias al tema de la memoria histórica, pues vemos un futuro bastante fastidiado. Es más, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía dijo que el tema de la legislación de género y el tema de la memoria histórica eran objetivos fundamentales y además eran para ellos un tema innegociable, ¿no? Entonces, pues, consideramos que el tema va a salir, está complicado. También hay por parte tanto del Partido Popular como de Ciudadanos alguna gente que algunas declaraciones en la línea de que van a continuar con el sistema de subvenciones de la Junta de Andalucía para sumación de fosas comunes o tal, pero bueno, yo considero que está todavía el tema en la pelea y la verdad es que lo veo bastante negativo el asunto, ¿sabes?
Oye, pues en todo caso, nos quedamos de momento con esta resolución. Me parece intuir que vosotros vais a presentar recurso contencioso administrativo, que ves a saber cuánto puede tardar esto en tirar para adelante, pero en principio me parece intuir si se confirmase o se descartara. Estamos en contacto, ¿te parece, Arturo? Y lo vamos contando.
Sí, sí, probablemente lo que nuestros abogados estén viendo del asunto y a lo mejor incluso pedir medidas cautelares con el Valle de los Caídos o algo así, no sé. Ya veremos cómo va el asunto y cómo valoran ellos, cómo podemos meter mano al tema este, ¿sabes?
Pues muchísimas gracias por hacernos partícipes de las resoluciones y estamos en contacto.
Sí. Vale, pues muchas gracias a vosotros por contar con nuestra opinión, ¿vale?
Pues venga, gràcies, Arturo. En tot cas, assegurem una miqueta aquest possible recurs que presentaran, en concret pel tema Valle de los Caídos, i veurem el paper que juga aquí la Junta Electoral Central, que aquests dies s'està dedicant a retirar coses i a prohibir coses per tot arreu, i que sempre són les d'un costat. Les de l'altre, de moment, no les toca mucho. Ai... Arribem al... Sí, com diuen aquell, no procede. Arribem a les 5 de la tarda i després seguim parlant de cursos i aprenentatge.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les peces que algun dia el temps ens va trencar. Sento que junts som millor. Quan sense pressa pel camí de ronda ens endinsem al mar. Junts som millor. Un cull de llàgrima perduda que oblidava pel camí. Saps que junts som millor. Perquè junts som millor, junts som millor. Vinguem i alcem copes de diant, marcant eterna aquesta nit, compartint somnis distants de veus que ens guien. Ai, 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 compto les teulades per arribar a casa teva. La llum que il·lumina, la lluna que ens guia, allà on vull anar. Compto les teulades, sé que aquest camí no serà tan llarg, perquè al final junts som millor. Quan sembla que el món va tan ràpid que s'escapa entre les mans, junts som millor. Com veig pintar els carrers de mans alçades per allò que és just. Junts som millor. Malgrat el temps i la distància, sé que sempre puc comptar amb tu. Junts som millor. Vindem i alcem copes de viat, marcant eterna aquesta nit. Compartim somnis disfressats de meus que ens guien. Compto les teulades per arribar a casa teva. La llum que il·lumina, la lluna que ens guia, allà on vull anar. les teulades. Sé que aquest camí no serà tan llarg, perquè al final el mar compto les teulades per arribar a casa teva. La llum que il·lumina la lluna que ens guia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.